Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
Jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.
Doncs bon vespre, oients d'Ona Codinenca, dimecres 10 de gener del 2024. Hi han passat festes, hem arrencat rutines i els Albà de Sardanes estem aquí a Ona Codinenca per portar-vos això, una hora de sardanes i poder alguna cosa més o no, ja ho veurem. Albert, bon vespre.
Molt bon vespre, Ramon. Totalment sí, no? Un altre cop aquí...
A fondo,
davant sí, dels sí. Micros.
Que avui el Toni el saludarem d'aquí una estona quan arribi, que ens ha dit que està venint, per tant, doncs, en breu el podem saludar. I si de cas comencem amb la primera...
Em sembla perfecte.
Tal com sí. Diuen en el quinto, la primera pel quinto i per tothom, ja ha sortit. I és una sardana que la vaig buscant allò que faig, buscant títols i coses que siguin curioses, doncs resulta que vaig trobar la sardana del dia d'avui.
Doncs el títol ja sabem quin és.
Sí. Una sardana que es diu 10 de gener, del Florenci, Mauner i Marimon. I, si no tinc mal entès, tenim la principal de la Bisbal, no? Que ens la fa sonar.
Sí.
Doncs vinga, a veure què us sembla la sardana d'avui, 10 de gener, a veure si us agrada. Endavant. Doncs una sardana del Florenci Mauner i Marimon, que jo crec que té un punt de ball.
Però cap, bueno, a mi m'ha... Sí, jo, és que cada vegada que obro la boca per opinar sobre aquest tema em dona molt de respecte. Sí. Sí. Jo, des de la meva no coneixença i no expertesa, la primera part de la sardana l'he sentit com més de concert, però sí que és cert que cap al final, no?, hi havia tots els salts i estava una mica més animada.
Té molt aire.
Així que sí.
Doncs aquest senyor, el Florenci Mauner i Marimon, va néixer a Figueres el 18 de juliol del 1925 i va morir el 13 de juliol del 95. Només 69 anys ens deixava. Però va tenir una vida musical molt, molt, molt intensa i molt potent. Amb 8 anys ja iniciava els primers passos musicals en el Casino Menestral Figuerenc. I com a anècdota explica Wikipedia que anava un cop a la setmana en bicicleta fins a Castelló d'Empúries a rebre les primeres lliçons d'harmonia, contrapunt i fuga, que són elements indispensables per un bon compositor. Per tant, s'hi va posar fort. I la primera sardana, el 1944, amb 19 anys, ja la composava i li va posar per títol Nostra Dansa, que era el nom de la colla sardanista de la que era dansaire. I amb 16 anys també va crear una orquestra, la Moyambos, perquè va ser compositor de sardanes i director d'orquestra. I bé, va tenir una llarga carrera amb tot de sardanes, amb una bona colla de sardanes. També va fer reveses i bé, va ser un compositor que suposo que alguna hora poder en parlarem aquí en el programa, li farem un especial.
Bona idea.
No? Mm-hmm. Pot ser un bon motiu. I ara sí, ara sí que podem... Ja som tots a l'estudi. Saludem en el Toni, que li deixo el seu micro i el seu espai d'informació, que ho fa millor que jo.
Bona nit, eh?
Molt bona nit.
Molt bona nit.
Noi,
tot bé?
Sí, molt bé. Passa que ha sigut un dia diferent dels altres i com que no hi estàs acostumat, doncs s'ha anat...
I no era tan dimecres avui.
No em pensava ni que sigués en dimecres. Això que aquest dematí he pensat, eh? Però bé, és el que...
Clar, a més plovia, vull dir que hi ha com moltes coses noves de repint.
Sí, i el cervell cada vegada està pitjor.
No.
Molt bé. Doncs... Ja m'explicareu...
Ja hem arrencat amb una sardana que es diu 10 de gener, del Florenci Mauner i Marimon. Uh-huh. Et sona aquest compositor, tu?
Em sona poc. Però bé, ja ho has explicat.
Però
tu...
Però suposo que, pel que hem anat llegint...
Sí, alguna cosa sí. Quan venia amb el cotxe us estava escoltant per la ràdio, eh? Escoltava que he sentit una sardana com molt obligada de coble... Vaig sentir que era una sardana molt obligada de coble, molt de tots els instruments treballant alhora, i m'ha semblat, la poca estona que l'he pogut sentir, perquè he dit que anava conduint, m'ha semblat molt bona, una sardana molt bona.
Doncs el títol que té es diu 10 de gener, per tant, avui tocava.
Avui tocava.
Sí o sí.
Veus que bé, perfecte.
Haurem d'investigar, veure per què va passar el 10 de gener. Doncs tenim el Sabies Què i arrencarem el programa ara sí de debò. Doncs som-hi. Sabies Què, lligarem el programa amb totes les peces que escoltarem, perquè farem una tria de sardanes d'un compositor que jo penso que tothom disfrutarà avui amb aquest compositor, perquè és en Vicenç Bou i Geli, es deu dir, no?
Geli, exactament.
Geli.
Sí.
que de les sardanes que va fer, quina és més coneguda, no?
En té moltíssimes.
En té moltíssimes.
Uf, no acabaríem mai.
Però totes sonen molt, molt i molt.
N'hi ha moltes que sí. I a mi en va fer bastantes, eh? En va fer, jo crec que quasi bé 200. Ara ho mirarem. Però clar, en té una quinzena o una vintena que són sardanes. Estem parlant d'un compositor d'antic, eh? Del 1855, vull dir, va néixer. Llavors, vol dir que és un compositor ja de solera d'aquell temps. I que encara en aquest moment encara s'estiguin tocant sardanes de les seves, vol dir que va quallar bastant.
Es van fer molt ben fetes. Doncs comencem per la primera i anirem parlant d'aquest senyor durant el programa, que comencem amb una que es diu El saltidor de la cardina, que jo crec que ja ha sonat alguna hora aquí al Bar de Sardanes,
i tant.
Però no està de més que la repetim. I la toca la principal també. Avui també em sembla que la principal ha entrat i ja no sortirà d'aquí l'estudi avui.
Crec que no.
Ja anirà bé. Doncs va, amb la principal de la Bisbal, El saltidor de la cardina, d'en Vicenç Bou i Jolí.
Bé, una sardana més que coneguda.
Sí, sí.
El saltiro de la cardina d'en Vicenç Bau i Geli. Aquesta sardana, bueno, té una pila d'anys i allò que dèiem, que encara en aquest moment encara s'escolta molt i moltíssim. Bé, què podem dir d'en Vicenç Bau? Doncs que va néixer a Torrella de Montgrí el 19 de gener del 1800. 85 i ens va deixar el 1962, que va ser un compositor de sardanes, realment un dels més coneguts i premiats. Ell va ser com a instrumentista, va tocar el flabiol, el trombó i el violí, i la seva música forma part del repertori imprescindible de les cobles, tant en les ballades com en els aplecs. Les primeres lliçons que va rebre en Vicenç va ser del seu pare, el Genís, que ja tocava el fiscorn a la cobla La Lira de Torroella de Montgrí, del seu poble. En aquesta cobla, a més de son pare, hi tocaven tres oncles, o sigui, pràcticament era una cobla familiar, eh? Hi tocava un oncle per part de la mare i dos oncles per part del pare. I ell hi va ingressar, doncs, jovenet. Després d'aprendre a tocar el flabiol amb el Pere Rigau, va entrar a la cobla La Lira tocant el trombó. La Lira era una de les cobles més antigues de Catalunya, en la qual figurava també en Josep Pardàs, fill del famós llegendari dansaire empordanès Miquel Pardàs, i amic i col·laborador, evidentment, d'en Pep Ventura. Estem parlant de l'època d'en Pep Ventura. Bé, en 1902 ell ja va deixar el tema cobla i se'n va anar directament al tema orquestra. I va entrar, el 1902 va ingressar també com a trombonista a la cobla Els Montgrins, que hi va estar allà uns 25 anys. Arran d'aquí, quan es va morir el seu pare el 1909, va passar a ser el flabiolaire d'aquesta cobla, de la cobla Montgrins, i a més va ser també, es va posar com a director de la cobla dels Montgrins. Per tant, quan parles amb els Montgrins i parles de Vicenç Bou, amb ell el tenen com un déu, no? Ja el 1928 va deixar el càrrec perquè ja li tocava, i com era molt costum en aquella època, per tal que les cobles es poguessin diferenciar, es va posar a compondre sardanes per tocar-les en la seva cobla, la cobla dels Montgrins, ja, per que fa un estil propi, no? Evidentment, les més populars van ser Esperança i Cant de Maig, que ràpidament van captivar el públic d'aquell moment. Unes melodies molt enganxoses i que van confirmar al músic la vocació de compositor. Després ja va venir les sardanes L'Anell de Prometatge o El Saltiró de la Cardina, aquesta que vam d'escoltar fa un moment. Totes amb melodies agradables i ingènues. L'impacte d'aquestes primeres sardanes a Barcelona fou molt gran. I l'any 1916, el desè aplec de sardanes a Barcelona, els amics de Vicenç Bou ja li varen retre el primer homenatge a la capital catalana. Més endavant ja va escriure, doncs, sardanes com Angelina, Girona Aimada, Continuïtat, Llevantina, totes de retenció fàcil i de gran colorit. O sigui, sardanes que entren molt bé per les orelles i que la gent se les fa seves molt ràpidament. No sé què et sembla, posem una altra sardana de les seves?
Doncs,
i
sí.
I així, que d'aquesta manera anem escoltant sardanes i anem parlant
una mica. La que tenim a punt és una de les que hem anomenat Angelina. Doncs endavant, cobla, i a veure si us agrada.
Thank you.
Angelina, una altra de les sardanes molt conegudes d'en Vicenç Bou. Bé, continuant amb una miqueta amb la seva història, el 1915 aquest poeta, el poeta Josep Maria Francès, li va posar lletra al Saltiró de la Cardina, la que hem sentit abans que aquesta. Això va marcar un abans i un després, perquè a Barcelona les seves sardanes sonaven per la ràdio i, per tant, se n'editaven discos, el que va fer que doncs, algunes de les moltes sardanes que té ell doncs, tinguin lletra, perquè aquí diguem que els poetes van començar a posar lletra a les seves sardanes. Bé, en Vicenç Bou finalment esdevingué un autor admirat i cupletista amb Mercè Serós i amb Pilar Alonso, que es van fer les seves aquestes sardanes i que es tocaven doncs, com a cupler en el Paral·lel de Barcelona. Això li va donar molta fama i el públic barceloní doncs, reclamava la seva presència pràcticament el del compositor en els espectacles de cupler que es feien doncs, en el Paral·lel de Barcelona. Això, ell va ser seduït per aquest èxit, en Vicenç Bou, doncs, evidentment, va traslladar la seva residència cap a Barcelona i s'hi sentia perfectament bé perquè, clar, l'estimava tothom. I va formar doncs, la vida bohèmia i cosmopolita del Paral·lel d'abans de la guerra, això, eh? Foren uns anys molt bons per ell, eh? Era una persona molt presumida, ben plantada, amb un bigoti que sempre volia tenir perfecte, d'aquelles persones que no sortia de casa sense arreglar-se el bigoti. I allà on anava doncs, a forjar la llegenda del bohemi incombustible, del seductor de cupletistes. Entre elles, doncs, la Raquel Meller, o la Mercè Serós, la Pilar Alonso, la Conxita Penedès, o sigui, tot eren cupletistes que cantaven aquestes sardanes que tenien lletra. També, no només eren dones, també hi havia cantant com l'Emili Vendrell, que també era una de les persones que es va incloure, diguem, en aquest món per poder cantar aquestes melodies, perquè ja us dic, es gravaven discos que sonaven llavors per les ràdios. Com que els seus repertoris van posar tant de moda que també sonaven a París i Argentina. Vull dir, va arribar a un punt que era tan important aquest home que les seves músiques ja sonaven a fora de Catalunya. I també en Bou va haver de registrar els drets d'autors als Estats Units perquè, clar, allà també sonaven i li demanaven la seva part de l'èxit, diguem això, no? Bé, més endavant, evidentment, es va iniciar la Guerra Civil, això va truncar el seu somni de via bohèmia, el Paral·lel barceloní, i Bou va tornar cap al seu poble, cap a Torrella de Montgrí, a la mateixa casa on havia nascut. Tres dels seus cinc fills van anar al front, el gran, en Pere, ja no en va tornar. Va ser segurament un dels moments més difícils per ell, perquè, clar, quan un pare perd un fill, encara que sigui en una guerra, doncs això marca moltíssim a la persona. A cap d'un temps, el seu fill va obrir una barberia, l'altre fill va obrir una barberia, fet que va comportar l'entrada de diners a la família perquè s'estaven, diguem, morint de gana. En aquell moment, com a compositor, no es podia guanyar la vida, era impossible. Però ben aviat, en Vicenç Bou va tornar a començar a rebre homenatges per tot Catalunya i a final dels anys 40, la Cardina encara salta, una altra sardana molt important, que no sé si la sentirem avui o no, però també ha sigut una de les que s'ha sentit més, doncs anunciava un retorn a la composició que seria molt celebrat. Ràpidament va escriure doncs, sardanes que es convertirien en clàssics, com Pescadors bon catalans o Recorda Calella. Son fill, en Rogeli, el 1952, va posar lletra a una de les peces més celebrades de son pare, Terruella, Vila Vella, que encara avui es canta a les escoles de la vila, de Terruella. També va ser decisiu l'escalf dels músics de Terruella. Saltiró de la Cardina apareix a la banda sonora del film Spanish Affair, del 1957, dirigida per Lluís Marquina i Don Siegel, amb la Carmen Sevilla com a protagonista. La Carmen Sevilla.
Són dades, curioses, eh?
Curioses i espectaculars, eh?
Sí, sí, sí.
Dir, els seus èxits com a compositor han deixat empremta a les nombroses poblacions on hi ha dedicat, hi té dedicats carrers, places, centres cívics. Qualsevol premi era benvingut per ell. En Vicenç Bou, el creador de les melodies inolvidables, va morir a Torroella de Montgrí el Dia de Reis del 1962. Escoltem en una altra sardaneta i
doncs sí.
Crec que a partir d'aquí ja acabarem.
Tenim Girona Aimada, sí, amb els Montgrins, concretament, que va, on hi va estar tocant molts anys ell. Doncs aquesta cobla orquestra internacional, els Montgrins, amb Girona Aimada, a veure si us agrada. Endavant. Thank you.
Bé, una altra sardana...
Una gran sardana.
Més que coneguda, que sí. Podem dir d'aquesta sardana. Diguem que és d'aquestes 30 o 40 sardanes que té, que ens les sabem pràcticament totes de memòria. Aquest senyor, en Vicenç, va escriure més de 175 sardanes, les quals s'ha d'afegir, entre altres compositors no sardanístiques, en d'altres composicions no sardanístiques, va fer d'altres coses també, en les quals la seva obra supera amb escreix les 200 composicions. Cap altre compositor va ser tan venerat i alhora tan discutit. Normalment sempre passa quan tens èxit. ets per un cantó ets venerat i per l'altre cantó ets discutit. No?
Això és bo.
Però les seves sardanes, amb unes melodies, com ja hem dit, molt rudimentàries i alhora irresistibles, doncs tingueren molt d'èxit i sobretot entre les classes populars. O sigui, allò que dèiem sardana de poble, sardana balladora, sardana sí. De plaça. A les seves sardanes no destaquen per la tècnica musical, però hi és notable la frescor, la inspiració i sense cap mena d'estridència. On pot dir que configura un exemple de la sardana de poble, que és el que estem dient. En el seu plantejament elemental no era ben vist en alguns cercles musicals i l'esclat és que va acabar anomenant el cas bou. Li deien, mira, aquest és el cas bou. Tenim un problema aquí que se'n diu el cas bou. Un antagonisme entre els partidaris dels músics de Torroella i els músics de que no eren d'allà. Músics de concert, com sobretot un dels músics també molt emblemàtics, com l'Enric Morera, que en aquell moment doncs, suposo que li feia sombra, entenc jo, i que també va poder posar-hi aquí la seva pota per intentar sobresortir sobre ell, perquè ell s'ho emportava pràcticament tot. Amb aquell bigoti tan escaient que tenia, i s'emportava no només les sardanes, sinó les dones i tot, s'ho emportava tot.
Aquí hauria de ser part del problema, també.
També devia ser part del problema, exactament. Bé, us puc dir multitud de sardanes més que conegudes. Moltes, ja us he dit, que eren... cantades, i que això va fer que...
Ara n'escoltarem una, de cantada.
Sí? Doncs va fer que, en principi, doncs, els cantants d'aquella època doncs, tots poguessin apuntar-se en aquest carro. I ja que podríem acabar doncs, amb el seu fons musical, la família del compositor va donar l'any 1984 part del seu fons personal a l'Arxiu Històric de Torroella de Montgrí. Aquest fons consisteix en més de 200 obres manuscrites, 150 llibres i 200 documents epistolars. Actualment s'ubica el fons especial del Centre de Documentació de Montgrí, a les Illes Medes i al Baix Ter, ubicada, evidentment, al Museu de la Mediterrània. Vol dir que si voleu saber més coses d'aquest tema, d'aquest gran compositor, doncs us podeu anar al Museu de la Mediterrània, que està a Torroella de Montgrí, que també hi ha coses de les Illes Medes i del Baix Ter, i allà trobareu tota la seva biografia molt més extensa del que nosaltres us hem fet.
Molt bé.
I fins aquí, vull dir, jo sempre dic que aquestes persones que després de quasi 100 anys encara se'ls toquen sardanes, vol dir que van deixar petjada, i això és molt important.
Van viure la febre d'or, no?, de la sardana.
Exactament, llavors van tenir la mala sort que va caure la Guerra Civil, i això els va trencar tot, però que es van saber recuperar i amb el temps van acabar també siguent uns grans, grans compositors.
Sí, bona feina. Doncs el que dèiem, que tenim una sardana més a punt i l'escoltarem perquè està cantada pels de Port Bo i Peix Fregit. Són dos grups habaneres que van fer un disc per cantar sardanes, i la que escoltarem ara és Llevantina, també força coneguda.
Una donzella de la costa de Llevant, al abrandar-se la llum clara en l'horitzó, sentia en somnis les paraules de la mar, que va deixar-la sola i trista en el dolor. Ai, on és el meu amor, que no tinc en la mirada, que s'ha fet el jurament i l'encís de ses paraules. Ai, amor, per què has fugit de mi? Una donzella de la costa de llevant, a l'abrandar-se la llum clara a l'horitzó, sentia en somnis les paraules de la mà, que va deixar-la sola i trista en el dolor. Ai, on és el meu amor, que no tinc en la mirada, que s'ha fet el jurament i l'encís de ses paraules. Ai, amor, per què has fugit de mi? Confia en les paraules que jo et dic, li deia l'estimat encès d'amor. El món el veig amb tu molt més bonic, molt més bonic. Et vull llevar de vora del cor. Escolta, bonica, tu ets la donzelleta més amada. Escolta, bonica, tu no seràs de mi mai oblidada. No oblidis tu, no oblidis tu l'amor més constant. No oblidis tu, no oblidis tu l'amor pur i sant. Llevantina, llevantina, et seré sempre fidel i els meus ulls veuràs un cel revivint el goig de la pau divina. Llevantina, creu en mi, la donzella enamorada resta trista i tota sola perquè es veu abandonada. De la mània es desconsola i vençuda d'enyorança per calmar el seu sofrir prefereix sense esperança morir. Confia en les paraules que jo et dic, li deia l'estimat encès d'amor. El món el veig amb tu molt més bonic, molt més bonic. Et vull llevar de vora del cor. Escolta, bonica, tu ets la donzelleta més amada. Escolta, bonica, tu no seràs de mi mai oblidada. No oblidis tu, no oblidis tu l'amor més constant. No oblidis tu, no oblidis tu l'amor pur i sant. Llevantina, llevantina, et seré sempre fidel i als meus ulls veuràs un cel revivint el goig de la pau divina. Llevantina, creu en mi, la donzella enamorada resta trista i tota sola perquè es veu abandonada. De la mània es desconsola i vençuda d'enyorança per calmar el seu sofrir prefereix sense esperança morir.
Llevantina.
Una cançó
aquí és,
d'amor.
Si us heu donat compte, la copla no hi és.
No,
no hi és.
És una sardana cantada, com diuen ells, a pelo.
Eh? A capela.
A capela.
A capela.
Per tant, molt bé, no? Ha sonat molt bé i l'han sabut de
sí.
muntar de tal manera que se sent molt bé el ritme de la sardana, perfectament bé. Bé, és una d'aquestes sardanes que dèiem de Vicenç Bou, molt coneguda i que, a més, la cantem tots, vaja.
Sí, sí.
La cantem tots.
I és aquelles peces que no saps per què, però les saps. No, no passa a vegades que hi ha alguna cançó que no saps de què?
Perquè com que s'ha tocat tant i s'ha posat tant, sí, sí, és per molt que sí. Algun diu, ara no l'hagis escoltada.
Claro.
No? Suposo que és per això.
És curiós.
Perquè hi ha peces que es posen tantes vegades que te l'acabes coneguent. Però aquesta sardana es toca encara a places i a plecs, eh? Vull dir que no us penséssiu que no es toca. Sí que es va posant, evidentment s'intenta posar sardanes més de cap aquí, no tan antigues, però de tant en tant encara surten aquestes sardanes. Totes les que hem escoltat avui, segurament aquest any sonaran segur.
Són vigents. Sí,
una hora o altra sonaran, un post o altra sonaran.
Curiós. Doncs, parlant d'escoltar sardanes, tenim l'agenda amb la sintonia de l'agenda punt. Sí, doncs, que passi la trinca i a veure on toquen a ballar sardanes.
Sardanes, ja es posa la tenora a refilar. Renoi, tots en tenia moltes ganes, que els ossos ens podrien rovellar.
Bé, és un cap de setmana de fred, la setmana, com aquell que diu, la setmana dels barbuts. La gent té molt fred i costa ja de trobar ballades i concerts, no? Però tot i així en tenim, eh? Vull dir, no és que no puguem anar a ballar sardanes, sí que podem anar-hi. Aquest dissabte, per exemple, a les 6 de la tarda, a Martorell, tenim una ballada amb la Copla Contemporània. També al Vendrell, a 6:45, tenim un concert amb la Copla Mediterrània. Diu que és una entrada lliure. També a Berga tenim en el Teatre Patronal un concert a les 7 de la tarda amb la Copla Marinada. O sigui, tenim dos concerts aquest dissabte i una ballada. Ja saltaríem el diumenge, que tenim una ballada a Vilanova de Raó, que és Festa Major, i tenen la principal del Rosselló, a les 11 del dematí. A 11:45, a Barcelona, al carrer Tamarit, tenim una ballada amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A 11:45, també, a l'Hospitalet de Llobregat, tenim una altra ballada amb la Copla Marinada. També tenim una altra ballada a Sant Climent de Llobregat, a 11:45 del migdia. Una ballada que diu que és de la festa de Sant Antoni, o sigui, aquests ja ens avancen els tres toms, eh? Amb la Copla Sabadell. Una altra ballada a Sant Cugat del Vallès, amb la Ciutat de Terrassa, a 12:00 del migdia. I una altra ballada a 5:00 de la tarda a Sant Julià de Vilatorta, amb la Juvenívola de Sabadell. Sant Joan de les Abadeses, també a 5:00 de la tarda, tenim una altra ballada amb la Ciutat de Girona. I per últim, a Olesa de Montserrat, amb el Centre Excursionista de Catalunya d'Olesa, doncs fan una ballada amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a 6:00 de la tarda. I això en principi seria tot el que podem anar a veure, que per ser la setmana que som, doncs, Déu-n'hi-do.
Encara pots.
Déu-n'hi-do, encara
pot anar a puntejar.
Qui no vulgui anar a ballar sardanes perquè no vol. Sí, de ballades n'hi ha poques, però n'hi ha. Volem parlar una miqueta de...
Si hi ha alguna més d'agenda allargada. Que...
Aviam, en principi, el que tenim és aquest dimecres que ve.
17
de gener. Sant Antoni Abat. Festa...
D'hivern.
Festa Major d'hivern. Festa Major d'hivern, d'aquí Sant Feliu. Per mi la més maca de totes. I no dic res més. I que tenim, doncs, com a copla la Copla Contemporània, que ens farà el passacalle i tocarà, doncs, la dansa de Sant Antoni. A mi ja m'han tocat tres persones, a casa, diem a quines sardanes tocaran perquè no les veuen enlloc. Diu, no, és que no tocaran sardanes, senyors. Diu, la Copla Contemporània, però no toca sardanes. Diu, com que no toca sardanes? No. Faran el passacalle cap a missa, de missa després de l'ofici, doncs cap a la plaça venir tot el que són tractors, cavalls, animals, diguem-ho així.
Sí.
I després la dansa que tothom espera i aquest any pues, tocada per la Copla Contemporània. I a la tarda, si ho estic dient de memòria, crec que és a 7:00 de la tarda, pues, tenim el concert amb l'orquestra Venus. I després, entenc que entre el concert i el ball, doncs es donaran els premis, com cada any, dels guanyadors dels guarnits, de tant dels cavalls com dels carros, com dels tractors. I jo crec que és una festa que aquí a Sant Feliu m'he descuidat una cosa important, eh? El dematí, la torrada.
La torrada.
Oh, que no me'n recordava.
Sí, és veritat. Allà ens veurem.
Allà, és veritat. Bé, crec que és una de les millors festes que tenim aquí a Sant Feliu, que l'hem de conservar. Encara que no tinguem animals, els hem de posar nosaltres allà on sigui. Perquè és molt maca. Jo sempre, a part que és el meu sant, doncs
certament,
és molt maca. I què més volem parlar? Podem parlar de l'Andrea Motti, si voleu, que la vam tenir aquest diumenge passat.
Diumenge passat, sí.
125 anys de la...
125 anys de la Poncella, que són molts anys. Això són molts anys. Mm. Malauradament no hi vaig poder anar. Vaig tenir una altra cosa per anar a fer. Però tinc entès que es va omplir el centre cívic, per el que han dit, que estava a tope.
Sí, sí.
I el concert no sé com va anar. O sigui, algú, no sé qui va anar-hi, si vas anar tu al Ver.
Jo vaig estar, sí? I la veritat és que va ser un concertàs, va ser un regal que vingués allà, perquè va ser un duet, va estar ella i un guitarra,
sí.
I la veritat és que la veu que té i la forma, a més, que tenien de presentar cada una de les peces et deixava bocabadat. I per sorpresa, al final, va pujar el cor jove de la Poncella a tocar amb ella, cantar amb ella l'Aleluia del Leonard Cohen. No. Mm-hmm. I després una segona peça, una cançó de bressol, també, maquíssima, que van cantar ja tota la Poncella, joves i gent més gran, i l'Andrea Motis, i la veritat és que... Perquè possiblement el públic de Sant Feliu no sigui molt... Però va aconseguir molts aplaudiments, però no, la gent no s'acaba d'aixecar de la cadira, eh? Els hi costa.
Perquè, aviam, no sé quines peces va cantar, si va cantar peces catalanes, o crec que l'Andrea és molt de jazz.
Sí, van ser totes jazzístiques, i després va haver-hi dues que va fer, si no recordo malament, perquè estic parlant de memòria, d'en Joan Manuel Serrat. Una va ser Mediterrani, que aquesta Mediterrani a mi em va posar la pell de gallina, la veritat, la versió que va fer va ser maquíssima, i l'altra, no recordo el títol, però van haver-hi dues. I després una també de la pel·lícula Eugenio, perquè sembla ser que la banda sonora de la pel·lícula Eugeni ha estat ella involucrada. Sí.
No, aviam, jo crec que el jazz és una música que t'ha d'agradar molt, i segur, no sé la gent que es pensava que anava a veure, però jo tenia clar que anava a veure el jazz.
Yes.
Però entenc que si va afegir-hi alguna cançó catalana per trencar una miqueta el ritme aquest, i a més va cantar la Poncella, tant la coral jove com la gran, doncs tenia que ser un bon concert.
Un bon concert, sí.
Sí. Bon regal.
Bon regal, exactament, un bon regal de Reis.
Un bon regal de Reis.
I tant. També podeu parlar, si voleu, dels mots pel 21, que també quan va ser dissabte, divendres?
Va ser divendres.
Divendres va ser, ja.
Dijous. Divendres era nit de Reis.
Sí, dijous 4. Dijous dia 4, sí.
Doncs aquí sí que vaig anar-hi jo, i realment em va agradar moltíssim.
Molt.
El pessebre de Pau Casals.
El pessebre. Sí. M'agrada molt perquè no se'n va fer gens pesat. I mira que jo el pessebre de Pau Casals el vaig sentir per la televisió amb orquestra, el dia de Nadal, precisament, per TV3, i que va durar una hora i tres quarts, quasi bé, i hi havia estones que se'm tornava passant, no? En canvi, aquí se'm va passar rapidíssim, i crec que ho van muntar molt bé, ho van fer molt bé.
Molt bé. Hauríem igual de pensar en alguna d'aquestes entrevistes durant l'any, de portar algú de mots del 21,
sí.
No? Pel 21, per fer-li una entrevista,
sí, sí,
que
sí.
Ens expliqués.
I tant.
Sí, sí. Molt, molt, molt maco. I a més, la posada també en escena va ser com molt senzilla. Sí? Bé, felicitats també.
Sí, sí. Llavors, perquè diguin que aquest poble no es fan coses, saps? És que n'hi ha per dir...
Que farem també una avançada... No pel 17, sinó pel 24, i el cap de setmana final de gener, Jornades Fabra, que també és una cosa molt potent. I la gent de la casa d'Ona també s'hi estan posant molt a fondo.
Sí.
I és un mes de gener molt, molt potent.
Oh, i tant. Jo crec que feia anys que no teníem un mes de gener tan potent. Anys, eh?
Sí.
Això de les Jornades Fabra, amb concert amb el Roc Casagran...
I els Cesc Freixes.
I els Cesc Freixes, això ara havia quedat en blanc. Això el dissabte, crec. I el diumenge 27 o... No,
20, crec que diumenge és 28 i dissabte 27.
27 i 28. Crec, eh? I el diumenge una taula rodona on hi haurà la Carme Forcadell, i també vindrà en algun moment el Quim Torra per tancar l'acte. Vull que serà un cap de setmana amb, recordant el Mestre Fabra, també molt, molt interessant.
Deixeu-me dir una cosa molt ràpida. Jo vull felicitar a la Comissió de Reis, perquè t'asseguro que és que, aviam, com que jo sé el que és muntar una cosa i que la pluja t'ho espatlli i que última hora hagis de córrer salvant-ho com pots, perquè jo m'hi he trobat i sé el que és, doncs que ho van fotre de collons.
Sí.
I realment jo els vull felicitar públicament i ràpidament, perquè se'ns acaba el temps i no vull llargar res més. Però que quedi apuntat.
Que quedi dit. Que quedi
exactament.
Dit. Molt bé. I va, acabarem amb una última de la contemporània que venen aquest dimecres que ve, dia 17, i en farem sonar una que es diu Sonaren i sonaran. A veure si us agrada. I res, us emplacem per dimecres que ve, que Sant Antoni, estarem aquí fent ràdio al vespre, i el de sempre, que us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. Fins dimecres que ve.
Vinga, bona nit.